Força Esports, Catalunya Ràdio, Santi Carreras. Catalunya Ràdio, la ràdio nacional i més esportiva de Catalunya.
Bona tarda, passen 7 minuts de les 8 del vespre, és divendres, hem de repassar l'actualitat esportiva de la jornada i després la tertúlia habitual on comentarem els aspectes més destacats de la informació esportiva. Però ara us avancem als titulars. Josep Vila, bona tarda.
Bona tarda. Eric Abidal ha estat presentat avui com a tercer fitxatge del Barça. Chiqui Beguiristain ha dit que Deco és intocable i confirma que Silvinho es queda. El Madrid anunciarà la setmana entrant de forma oficial el fitxatge de Bernd Schuster en substitució de Fabio Capello. Avui el president del Getafe ha dit que no posava traves al traspàs de l'alemany. La Federació Espanyola de Natació margina una mica més Erika Villaéfica i Edu Lorente. Avui seran al Força Esports per explicar-nos l'última sanció que han rebut, ara per no nedar amb el banyador oficial. El Barça de bàsquet decideix prescindir del capità de l'equip, Rodrigo de la Fuente, després de 10 anys al club. Magny Cours ja viu la prèvia d'un nou duel entre McLaren i Ferrari. De moment, l'escuderia italiana, amb Massa i Raikkonen al capdavant, ha dominat la sessió d'entrenaments lliures d'avui. L'Alingi ha guanyat la cinquena regata de la final de la Copa Amèrica de vela. La competició continua molt equilibrada i ara els suïssos dominen la final per 3 victòries a 2. I a partir de 8:45, a l'estudi de Catalunya Ràdio, tertúlia al Força Esports, amb Paco Flores, Sergi Barjoan i Toni Esteller.
La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai, perquè la seguretat no és negociable.
Després d'estar-se una setmana de vacances a Barcelona, Eric Abidal, el lateral francès, per qui el Barça finalment ha decidit incorporar-lo, ha pogut trepitjar el Camp Nou i ja ho ha fet com a jugador del Barça. Xavier Campos, bona tarda.
Bona tarda, l'han presentat avui amb el número 22, el de Saviola, aquesta temporada. A Lió duia el 20 i amb la selecció francesa jugava amb el 3, el número clàssic del lateral esquerre. El 3 del Barça, de moment, el manté Mota mentre no troba una sortida. Números, quantitats d'aquest fitxatge. El Barça paga 15 milions d'euros al Lió, més 800.000 euros per tal de finançar el fitxatge en 3 terminis i la possibilitat de pagar una variable de 500.000 d'euros al club francès si el Barça guanya la Champions en alguna de les 4 temporades per les quals ha firmat Eric Abidal. La clàusula és de 90 milions d'euros. El jugador diu que feia temps que havia decidit fitxar pel Barça.
Ja havia dit al president i a l'entrenador que el dia 2 de juliol no tornaria als entrenaments amb l'Olympique. No pas per forçar la situació, sinó perquè jo ja tenia el cap a Barcelona i no tenia ganes de continuar a Lió. Jo ho tenia molt clar, però tampoc vull que la gent es pensi que el fet de ser a Barcelona era una mesura de pressió per alleugerir el meu fitxatge pel Barça.
Abidal coincidirà amb Thuram i Henry, companys seus a la selecció francesa. Julià, en principi, deixarà el Barça aquesta temporada. Abidal diu que amb tants francesos al Barça l'adaptació serà més fàcil.
Fa 2 mesos ja en vaig parlar amb el Lilian, perquè ell formava part del club. I que Henry hagi arribat al Barça també és molt important. Estic content per ell, estic content d'estar al seu costat. A més, som uns quants els que parlem la mateixa llengua dins del club. Intentarem progressar tots junts.
Chiqui Beguiristain ha valorat que amb Abidal l'equip guanyarà força física i capacitat defensiva i ha confirmat que Silvinho, el brasiler, seguirà i entre Silvinho i Abidal cobrirà la posició de lateral esquerre la pròxima temporada.
El que està clar, Xavier, és que Deco no és molt del Barça. Almenys el secretari tècnic blaugrana ha estat rotund quan li han demanat justament pel futur del portuguès.
Chiqui és el primer dirigent del Barça que nega que Deco pugui marxar.
El Deco no està en venda. És l'únic que podem dir. Jo crec que el rendiment, vull dir, al llarg dels 300 que porta, vull dir, ha sigut molt bo i esperem que encara millori.
Chiqui no ha estat tan contundent quan li han preguntat per Belletti. Diu que el club està obert a les propostes que puguin arribar. I també ha situat l'operació Kibu. No hi ha novetats, les negociacions estan en punt mort. Des de la Roma i des de l'entorn del jugador diuen que l'operació es definirà a principi de la setmana que ve, dilluns o dimarts. Els dirigents de la Roma diuen que ara mateix el Barça i l'Inter tenen un 50% de possibilitats cada un per fitxar el central romanès. El que és molt probable és que Kibu jugui finalment al Gamper el mes d'agost amb el Barça o amb l'Inter, perquè s'ha confirmat avui que l'Inter serà el rival del Barça en el seu torneig d'estiu. El Gamper serà després de la primera jornada de Lliga el dimecres 29 d'agost.
A la presentació de Vidal també hi havia el president blaugrana, Joan Laporta, i se li ha preguntat sobre les declaracions d'ahir del exvicepresident de Sandro Rosell. Què ha dit Laporta?
Declaracions crítiques de Rosell a TV3. Laporta ha estat diplomàtic, no ha volgut entrar en polèmiques.
Jo respecto l'opinió de tots els socis del Barça i el que he de dir que en aquests moments, com sempre, nosaltres estem per prendre decisions i per fer la feina que pertoca, no? I en aquest aspecte jo no tinc res més a dir, que respecto les opinions de tots els socis del Barça i que nosaltres estem per fer la feina i prendre decisions.
El defensa de l'Espanyol, Sergio Sánchez, ha jugat fins aquest mes de juny, s'ha dit, al Real Madrid Castilla. El club blanc no ha exercit l'opció de compra i ara el jugador ha tornat a l'Espanyol. Valverde no compta amb ell i el jugador mataroní el que demana ara. David Clopés, bona tarda.
Bona tarda. Sí, Sergio Sánchez va marxar de l'Espanyol al mercat d'hivern després de discutir-se amb Valverde perquè el feia jugar de lateral dret. Avui ha admès que es va equivocar.
Creo que el año pasado pequé, ¿no? Yo creo que me equivoqué yo porque quizá fui a exigirle, o no exigirle, sino a pedirle un puesto que a lo mejor no era en el momento adecuado, ni yo ni las circunstancias personales las adecuadas. Y a lo mejor pues esto fue un toque de atención que él me quiso dar y yo pues a lo mejor lo recibí de mala manera, ¿no? Así que bueno, si el míster cree que puedo estar aquí y que yo puedo contar para este equipo, pues para mí, ya te digo, encantado.
Ernesto Valverde no compta amb ell i el club estudia ara cedir-lo una altra vegada. El jugador diu que veuria bé anar al Depor amb Lotina, que s'ha interessat pel jugador. Mentrestant, el club continua la feina als despatxos. L'Espanyol espera que ben aviat comencin a arribar ofertes ja oficials pels jugadors més cotitzats. Fins ara només l'Atlètic de Bilbao s'ha adreçat directament al club per negociar el traspàs del porter Gorka. Tamudo no marxarà, tot i l'interès del Villarreal, però al club li serà difícil retenir Luis García i Gorka. L'Espanyol també podria rebre ben aviat ofertes oficials d'equips de la Premier per Albert Riera.
La Copa de l'UEFA o el desplaçament d'alguns dels seguidors de l'Espanyol encara cueja.
Sí, 16 socis de l'Espanyol que es van quedar sense anar a la final de Glasgow per la cancel·lació de vols s'han donat de baixa com a socis. Aquests 16 aficionats han enviat una carta a l'Espanyol on acusen el club de passotisme en la resolució dels seus casos. També critiquen el fet que el club recolzés jurídicament els penyistes afectats però en canvi no ho fes amb la resta de socis. Diuen que senten socis de segona categoria i per tant es donen de baixa.
Abans, quan conduïa, era com estar en un videojoc. Esquivar les tapes de les clavegueres que saltaven, fugir dels cons que em perseguien, frenar temps davant dels semàfors que es tornaven bojos. Ara visc segur. Condueix un Volvo C30, perquè la seguretat no és negociable.
Vine ja pel teu Volvo C30 i aconseguiràs unes condicions molt especials de finançament. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
El Madrid farà oficial el fitxatge de Bernd Schuster la setmana que ve. Avui el president del Getafe, Ángel Torres, ha dit que no posarà cap trava al fitxatge del tècnic alemany pel Real Madrid. Toni Rigal, Madrid, bona tarda.
Bona tarda, Santi. Ángel Torres ha afirmat avui que Schuster té les portes obertes per anar al Madrid. El president del Getafe ha explicat que Schuster li va transmetre dimecres passat l'interès del Madrid. Torres, però, ha dit que espera una trucada del Madrid abans de donar el vistiplau perquè el tècnic alemany es desvinculi del Getafe.
Quiero buena relación con el Madrid. Quiero buena relación con Ramón Calderón, es decir, no quiero problemas con nadie, porque creo que esto no nos lleva, es decir, no podemos montar el circo que se está montando. Me alegro que al final el tiempo haya dado la razón, de que tenía toda la razón del mundo, de que cuando yo digo que no me gusta lo que se ha hecho con contrato en vigor, es decir, el tiempo como da y quita y pone cada uno en su sitio, pero yo creo que eso ya se ha acabado, es decir, Bernardo le hace ilusión, quiere ir al Madrid, y yo en cuanto que el Madrid me llame, pues llegaremos a un acuerdo.
El Madrid encara no ha contestat. Mijatovic ja ha comentat avui que ara per ara no tenen intenció de negociar. Schuster té contracte amb el Getafe fins al 30 de juny del 2008, una temporada més, i una clàusula de rescisió de 480.000 euros, encara que Ángel Torres ha assegurat que no posarà traves perquè Schuster sigui entrenador del Madrid.
Yo más no puedo hacer, es decir, oye, Y además, si queréis, digo públicamente cuál es mi número de teléfono, porque yo creo que no cuesta tanto. Es decir, si a mí me dice Bernardo, oye, llama tú a Ramón, pues yo le llamo a Miñato. Es decir, quiero decir que hasta yo, me, quiero decir que yo en ese aspecto no tengo ningún problema. Es decir, oye, que llamen y para qué esperar todo el fin de semana. Y yo no tengo ningún problema, es decir, en llegar y arreglarlo, porque yo no voy a poner ninguna traba.
El Getafe ja ha decidit el nom del tècnic que rellevarà Schuster. Serà Michael Laudrup qui seurà a la banqueta la temporada que ve a la banqueta del club madrileny.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
Erika Villaécija i Edu Lorente han estat multats per la Federació Espanyola de Natació. I han estat multats per lluir uns banyadors diferents als oficials als Mundials de Melbourne. Erika, bona tarda.
Bona tarda.
Edu Lorente, bona tarda.
Bona tarda.
Erika, nedar amb una marca diferent al de la Federació... us suposa una multa de 1.500 euros cada cop que nedeu amb els banyadors no oficials?
Sí, la veritat és que és una mica exagerat, però bueno, nosaltres ho hem ficat tot en mans d'advocats i re, ara estem, hem fet uns recursos i estem esperant que la federació pues, ens contesti.
Això quant t'ha costat a tu?
Doncs tenim la sort que l'advocat pues, ens està ajudant a pagar-lo... La marca que...
No, dic la multa, que... és a dir, la multa que t'ha imposat la federació de quan és?
De 6.000 euros.
Per tant, vol dir que vas nedar 4 cops amb un banyador que no era l'oficial, no?
Sí.
Edu, tu també tens multa?
Sí, jo també tinc multa.
De quan?
3.400.
Tu només 3 cops?
Sí, el que passa que no entenc els baremos tampoc, perquè jo vaig nedar 3 vegades, són 4.400, la dic a 4 cops, 6.000. No surten els números. Sembla que com si fos una mica dit, no? Jo crec que, vamos, és una lluita constant contra nosaltres que hasta que acabar. Nosaltres estem esperant a veure la contestació que a la federació del recurs que hem fet i una vegada aquí, pues, prendrem mides.
Erika, aquesta mesura, aquesta decisió de la federació s'aplica amb tots els nedadors de la federació espanyola quan surten a competicions oficials?
Pues... De moment sembla que només es dona el cas amb la natació, perquè, per exemple, la sincronitzada neda amb un banyador que no és... O sigui, amb un banyador turbo, no és un banyador de la federació, tampoc i no passa res. També els nois de waterpolo tenen, a vegades porten uns polos lacos quan estan a fora i tampoc no corren cap multa ni res.
Per tant,
aquesta... Només sembla que sigui pues, amb nosaltres.
És una situació, Edu, que sabíeu que podia passar després del Mundial de Melbourne, ja us ho havien insinuat, no?
Sí, el que passa que sembla, pel que sembla, és que és una cosa que només atrau al grup de Joan Fortuny i el que estem és començar a estafar, perquè el que no pot ser és que dos nadadors com, pues, com som Erika i jo, que tinguem que estar preparant una Olimpiada, tinguem que preparar l'Olimpiada d'aquesta manera, a vegades d'abogats i tal, i només veient que hi ha persones que només es volen fer mal pues, a nosaltres de la federació.
Ens deies, Erika, que presenteu un recurs a la federació i que en això està treballant l'advocat, no?
Sí, sí, nosaltres també perquè nosaltres tampoc no sabem ben bé com va tot, llavors ho hem portat a un advocat i ja és el segon recurs que fem i ara estem pensant que ens contestin. Jo el que espero és que la federació pues, intenti pues, arribar a un acord i a veure si pot parlar amb nosaltres i puguem arribar a un acord perquè... Això s'arregli, vamos.
Edu, us ha arribat la notificació de la multa i això què vol dir? Que us ho descompten de la beca o com va? O que heu
no,
de pagar-ho?
De moment, posa que és una multa que teníem 10 dies per recórrer. Ho portem amb l'abogat i de moment només sabem això, no? Jo, personalment, el que sé és que si tinc que preparar l'any olímpic d'aquesta manera, pues, no crec que prepari l'Olimpiada. I si tinc que dir-ho, pues, trucaré al Lizereski... del Consell Superior de Deportes i a la senyora Pruna de la Generalitat i seran els primers a saber-ho i després pues, la premsa, no?
És a dir, que et planteges renunciar?
Pues m'ho podria arribar a plantejar seriament perquè el que no pot ser és que vegis coses, com ho hem dit, que la pròpia federació compra els banyadors a la Turbo perquè són especials, perquè l'Espido no en fa i nosaltres que portem uns banyadors que és de la Turbo, però que nosaltres li traiem l'enganxina de la Turbo, li pintem, estem disposats a posar-nos la bandera d'Espanya perquè després no diguin, estem disposats a qualsevol cosa d'aquestes per fer un millor resultat a la Federació Espanyola i de propi nostre, perquè aquests banyadors són especials, ens els fan a mida i això es veu que no ho entenen. I, però en altres disciplines, com és en el cas de la sincronitzada, pues que porten banyadors espacials, que porten lentejuelas, no sé què, això sí que pots fer-ho. Amb waterpolo, quan surten, van a l'aeroport, van amb la cos, però es veu que només amb el grup del Joan Fortuny pues, se'ls hem fotut entre sella i sella, anar a fotre multes i multes i multes, i d'aquí no sortim.
Erika, si l'Edu us planteja el fet de dir que això de Pequín, doncs que s'ho pensarà, la teva situació quina és?
Pues jo molt semblant, la veritat és que l'ambient més correcte seria que tothom tinguessin tranquil·litat, que per part de la facció pues, ens ho donessin tot, però bueno, jo vull esperar a veure què ens contesten i a veure si jo tinc l'esperança de que ells ens contestaran bé i tot s'arreglarà de la millor manera.
Doncs aquesta és la situació que viuen ara mateix dos nedadors de l'èlit destacats, l'Erika Viecica i l'Edu Lorente, que estan pensant en els Jocs Olímpics de Pequín, però que ara es troben amb aquest entrebanc que d'altra banda ja era anunciat després de la seva participació al Mundial de Melbourne. Erika, gràcies per haver-nos atès. Bona tarda.
Bona tarda.
Edu, bona tarda, gràcies.
Bona tarda.
Força Esports, Catalunya Ràdio, Santi Carreras.
Continuem a l'exterior, però en aquest cas ens interessem per la Fórmula 1, perquè els Ferrari han marcat el ritme dels primers entrenaments del Gran Premi de França. Avui Fernando Alonso ha estat més aviat discret. Oriol Rodríguez, enviat especial, bona tarda.
Hola, Santi. Domini dels Ferrari avui a les dues sessions d'entrenaments lliures del Gran Premi de França que es disputa diumenge al circuit de Magny-Cours. Els Ferrari estaran d'aquesta manera a l'esquina de les últimes curses on no van fer ni bones tandes de classificació ni tampoc bones curses en general. Per la seva banda, Fernando Alonso al McLaren avui ha tingut un dia força discret, ha estat tercer a la primera ronda del matí, a la tarda ha estat vuitè. El temps apunta a pluja a la cursa de cap de setmana, per això que Fernando Alonso, de cara a la pole position, diu que no serà tan important com les últimes curses.
Ganar la pole sempre ajuda, però bueno, si estàs entre els dos o tres primers, todavía tienes alguna opción de ganar, por tanto sí que intentaremos luchar por estar a la pole, pero bueno, si no se puede, yo creo que vamos a seguir teniendo opciones, más sobre todo sabiendo que el domingo la predicción puede ser de lluvia en carrera, por tanto salir esta vez entre los cinco primeros sería ya suficiente.
L'altre McLaren, el de l'actual líder del Mundial, Lewis Hamilton, no és que vagi fer massa millor que Alonso. Ha estat sisè a la primera tanda d'entrenaments amb un problema mecànic. A la segona ha estat quart. Demà a les 10 del matí, última sessió d'entrenaments lliures. A partir de les 2, la lluita per la pole position.
Fem un apunt, Jaume, al voltant de la jornada d'avui de Wimbledon. No sé si la pluja ha perjudicat o no la competició de la jornada d'avui.
Hi ha hagut dues interrupcions, però el cert és que s'està jugant ara amb normalitat. Destaquem que Juan Carlos Ferrero ja és a vuitens de final. Ara juga Fernando Verdasco i més tard ho ha de fer Feliciano López. Ferrero ha eliminat el nord-americà James Blake en 4 sets, 3-6, 6-3, 6-3 i 7-6. El seu pròxim rival serà el serbi Janko Tipsarevic, guanyador avui del Xile Fernando González en un duríssim partit resolt, 8-6 al 5-7. Ara juguen Verdasco i Andy Roddick amb un marcador favorable a Roddick per 4 jocs a 2 i té 40-15, per tant 2 punts per 5-2 per l'americà. També està jugant Roger Federer contra el rus Marat Safin. Federer ja ha guanyat el primer set d'aquest partit per 6-1. Més tard, Feliciano López s'enfrontarà al francès Tsonga. Destaquem també victòries de Tommy Haas i Paul-Henri Mathieu i el torneig femení de Justine Henin.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. Porta Automoció, nou servei postvenda a Volkswagen.
Porta Automoció. El 2007, després de 40 anys d'experiència i d'haver format el grup Porta amb el servei integral a l'automòbil, hem començat una nova etapa com a concessionari postvenda de Volkswagen. Per tot això, podem donar el millor tracte personalitzat.
Porta Automoció, la innovació tecnològica i l'experiència de 40 anys. Camèlies 83, a prop del Camp de l'Europa. 93 284 09 55. No tanquem per vacances.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
El Rico Manresa ha renovat el tècnic que ha fet pujar a l'ACB l'equip. Jaume Ponsarnau entrenarà l'equip amb el pressupost més baix de la competició.
Els manresans amb prou feines arribaran als 3.300.000 euros de pressupost mínim, fet que els situa a la cua dels pressupostos de l'ACB amb diferència. Ponsarnau, però, s'ha mostrat il·lusionat davant d'un repte que abans ja han hagut d'afrontar altres entrenadors, com Ricard Casas amb èxit o Xavi García ara fa dues temporades. Escoltem a Ponsarnau.
Està clar que anem a competir amb un pressupost modest, no?, i està clar que doncs tenim que buscar doncs altres arguments que doncs amb els que naturalment hi creiem, no? Un sens dubte és aprofitar els feelings de la temporada passada, Doncs, per això doncs, és clau mantindre part de la plantilla.
El Rico intentarà mantenir la base de la plantilla actual i farà 4 fitxatges per fer el salt de qualitat. La consigna és clara.
Una de les coses bones que hi ha de la... que era un dels hàndicaps amb els que ens van trobar, no?, a la Lliga LEP, és que teníem una plantilla amb molts jugadors de CB, no?, i que ens va costar adaptar-nos a la LEP, no? Ara, el fet de tornar a la Lliga CB, doncs ho fem, això és important recordar-ho, amb molts jugadors de CB, molts jugadors que hi han jugat a la Lliga CB, no?
Avui s'ha donat a conèixer que el club ha superat l'auditoria de la CB, una condició sine qua non per entrar a la competició. Dimecres que ve l'Assemblea General de Clubs ha de ratificar els manresans a la categoria d'èlit. El Lleó ha passat el mateix tràmit que els manresans, que continuen explorant noves vies de finançament.
I avui s'ha decidit la composició dels grups de la segona divisió B de futbol per la temporada que ve.
Els 10 equips catalans compartiran grup amb els 9 valencians i l'Eivissa, tal com ha explicat el representant dels equips catalans, Miguel García, president de l'Hospitalet.
Bueno, la propuesta ya está hecha y ya está todo dat y beneït, como se digo en catalán, ¿no? Ahora, en este momento, ya nosotros sabemos en que estamos en el grupo 3 y estaremos jugando con los equipos que preveíamos, ¿no? Que es Cataluña con sus 10 equipos, Valencia con los 9 y el Balear, que es el Ibiza, que estará con uno más, con lo cual conforman el grupo de con 20, que es lo que hay.
De moment el Mi Apuesta Figueres, que des d'ahir era Mi Apuesta Castelldefels, s'ha quedat de moment amb el nom de Mi Apuesta, pendent de la resolució del recurs presentat per una part de l'accionariat de l'equip empordanès.
Gavà és escenari demà del míting internacional del atletisme amb la presència de 200 atletes de 4 continents.
La cita de servir alguns atletes per posar-se en forma de cara al Mundial d'Osaka. El fondista català Carles Castillejo competirà als 5.000, on espera fer un crono, ja que l'estadi de la Bòbila, on demà es fa aquest míting, és on s'entrena ell habitualment. Tot i que encara falta un any, el cap d'atletes com Castillejo ja hi ha als Jocs Olímpics.
Queda molt lluny, però bueno, si ja fas una marca interessant aquest any, ja tens molt guanyat de cada any que ve. És un objectiu, evidentment, molt, molt important i aspirem doncs, a l'any que ve doncs, a anar-hi.
El campió d'Europa dels 1500, Juan Carlos Higuera, o el llançador Manuel Martínez, són dues de les atraccions al cartell de demà. La cita comença a les 6 de la tarda.
L'equip femení de l'Espanyol juga demà a la final de la Copa de la Reina de Futbol contra el Llevant.
Les blanquiblaves han quedat segones a la Lliga aquesta temporada, mentre que el Llevant ha estat tercer, això sí, a molta distància de les catalanes. L'entrenador Santi Fernández parla del rival.
Jo crec que arriben els dos millors equips de la Superliga i la veritat és que bueno, Llevant és un equip on té jugadores professionals. Llavors és un equip que és molt ràpid a dalt, molt contundent a darrere i un equip molt creatiu al mig del camp. No? Jo crec que és un equip molt complet, acabant per la porteria, que té una gran portera. No? A partir d'aquí, pues, bueno, nosaltres sabem que una final pot passar qualsevol cosa. Nosaltres també, en teoria, tenim un molt bon equip i jo crec que l'equip arriba bé.
El partit entre l'Espanyol i el Llevant és demà a les 11. Aquesta matinada a la 1 sortirà un autocar des de la ciutat esportiva de Sant Adrià cap a Madrid per recolzar l'equip de Santi Fernández.
Parlem de waterpolo perquè l'Atlètic Barceloneta ha fet oficial la baixa de Perrone i també la contractació del jugador de natació Barcelona, Ivan Pérez.
L'actual campió de Lliga i Copa veu com la seva gran estrella, Felipe Perrone, deixa el club per fitxar pel Savona per les pròximes 3 temporades. No és l'únic nedador que se'n va a Itàlia, també ho ha fet Guillermo Molina, ex del Natació Barcelona, que se'n va al Brescia. També del Natació Barcelona marxa el Boia Ivan Pérez, que amb 36 anys fitxa per la terra rival, l'Atlètic Barceloneta.
Demà l'Hotel Plaça de Barcelona acull la trobada del bàsquet català.
Durant la gala, que començarà a les 9 del vespre, es concediran distincions als esportistes i diplomes als clubs que hagin destacat aquesta temporada. Com cada any, durant el sopar també es lliuraran els guardons a directius i exdirectius de clubs catalans. Abans, a primera hora de la tarda, es farà l'assemblea anual de la Federació Catalana de Bàsquet.
Fem encara, Josep, alguns apunts al voltant del moviment, els moviments que hi ha en el futbol.
En bàsquet, Rudi Fernández, parlem primer de bàsquet, si et sembla. Sí, Rudi Fernández
de futbol, i tu
sí,
de bàsquet.
Sí, és que ho tenia preparat, ja sentim. Sí. Rudi Fernández i la seva germana Marta rebran demà els guardons de millors jugadors catalans de la temporada a la trobada del bàsquet català. La Casballo Girona també serà guardonat per la victòria a la Copa FIBA. Ara sí, de futbol, al Mercato, avui el Mallorca ha venut Jankovic al Palerm. El Sevilla, Pablo Alfaro, amplia contracte fins al juny del 2011. I el València també n'ha ampliat per 4 temporades, David Albelda. En futbol internacional, Mikel Arteta, renovat per l'Everton fins al 2012, sisè, ha fitxat per l'Olímpic de Marsella. El Milan ha cedit Massimo Donati al Celtic de Glasgow, mentre que Miroslav Klose, que ahir comentàvem que havia fitxat ja pel Bayern de Munic, avui ha fet el seu primer entrenament amb l'equip muniquès.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
Doncs són dos quarts de nou. Podem saludar avui a l'estudi de Catalunya Ràdio Paco Flores, Toni Esteller i Sergi Barjoan. Bona tarda a tots tres.
Bona tarda.
Amb ells volem comentar l'actualitat esportiva que ens situa doncs, en aquest mercat futbolístic, bàsicament en les incorporacions que fan els equips de cara a afrontar la temporada i també en altres aspectes doncs, que marquen la jornada d'avui. Passa mig minut de dos quarts de nou. I també tenim pendent encara dues comunicacions amb l'exterior, una amb els Estats Units, perquè Xavier Vilà ens explicarà com ha anat el draft d'aquesta matinada passada a la NBA, i també hem d'anar a Holanda per tenir l'última hora del Mundial de Motociclisme. Sergi, Paco, Toni, parlem dels fitxatges del Barça, què us semblen les incorporacions d'Henry, de Touré i de Vidal, Paco?
Hombre, lo sorprendente es la velocidad con que se ha hecho, ¿no? Demuestra que la Secretaría Técnica venía trabajando desde hacía tiempo, porque estas operaciones desde luego no se pueden hacer en 48 horas, y bueno, demuestra que es un buen hacer. Por otro lado, pues posiblemente lo que esté en boca de la mayor parte de los aficionados barcelonistas pues es el costo de las operaciones, de las distintas operaciones, que parece ser que bueno, que por el rumor que hay en la calle es que es excesivo, pero bueno, el mundo del fútbol está excesivamente caro y todo el mundo sabe las necesidades que tiene Barcelona después de un año sin conseguir ningún éxito.
Clar, perdona, l'altre dia m'ha sorprès, ha sortit un estudi que diu que depèn de quin equip va a fitxar, el producte surt més car. O sigui, no és el mateix que et vagi a fitxar un Barça o un Madrid, sinó que t'hi vagi un altre equip, i fet per economistes, per entendre. Però el mercat futbolístic està car. Paco, Toni, què? Sergi, què? Bueno, perquè remenem molts calés aquí, eh? O remenen, vaja.
Crec que és habitual doncs, que realment doncs, un mànager o un representant quan va a negociar doncs, amb l'equip doncs, sapiguem, depèn de qui va a negociar doncs, puguin realment doncs, apretar més o deixar d'apretar més, no? El que sí que és cert és que si els fitxatges que s'han portat al final d'un rendiment els diners sempre es queden apartats, no? Però si l'any que ve qualsevol d'aquests jugadors pues, estan a la banqueta o no van convocats, doncs sempre al final quan les coses van malament es parla sempre d'aquests diners que s'han gastat. Sincerament són jugadors que si aporten algú més que entra al vestuari sempre es vol fitxar-lo, no? Estem parlant de jugadors d'una certa edat amb molta experiència, guanyadors, i això sempre és important, no? per doncs, un equip guanyador com el de Barcelona.
Han fitxat diuen jugadors titulars
i jo crec que no són cars.
Mira, Paco, diu que no són cars.
No, et dic perquè, home, jo crec, dic perquè si jo miro com fitxa el Chelsea, el que paga pels traspassos, el que paga el Milan amb els traspassos, el que ha pagat el Madrid els dos o tres últims anys amb el Batista, amb el Sergio Ramos, amb el Gago i no sé qui més.
Higuaín,
potser és més barat, però jo no crec que el Barça estigui per sobre amb el pagament d'aquests jugadors consagrats de lo que està en el mercat. El Bayern mateix també ha pagat uns 20 i pico de milions pel jugador aquest, l'alemany, el davanter centre, no? És dir, que no crec que sigui, no fa fitxatges de 30 i pico i de 40 milions d'euros al Barça, no? A la Vidal, 15 milions, trobo que és un gran fitxatge, per exemple.
Un altre a l'esquerra, 15 milions. Sí, però el mercat està tancat. No ho sé, que clar... Parlem de molts calés, 15 milions d'euros.
Yo lo veo excesivo. Y luego, por otro lado, el tipo Henry, ¿no? Henry es un jugador que debía estar en el Barcelona hace 5 años. Ese es mi punto de vista. Henry con 25 años, 50 millones, más del doble de lo que ha costado, era barato. En estos momentos, con 30 años que empezará la próxima temporada, después de una temporada durísima, donde ha jugado escasamente 24 partidos con muy pocos goles, pues su rendimiento no sabemos cuál va a ser. Ojalá que sea el mejor por el propio bien del propio club, ¿no? Pero en principio yo mi apuesta habría sido antes por Forlán que por Henry. Hay que recordar que el mayor valor que tiene Henry es la velocidad, y cuando pasas de los 28 la velocidad va a menos y ganas en experiencia, en saber estar, pero la velocidad yo creo que es fundamental para cualquier jugador que juegue en posiciones avanzadas.
Per tant, veig que l'Atlètic de Madrid ha fet un bon fitxatge en Forlán.
Fantástico, que eres uno de los mejores delanteros que hay en el fútbol actual.
Si lo sabes explotar, sí.
Yo estoy convencido de que ¿sí? sabrán explotarle. Además es un equipo que como permanentemente viene haciendo, es un equipo que juega a la contra, con muchos espacios por delante, acostumbrado a dar el balón al contrario, y de esos espacios yo creo que sabrá sacar mucho provecho Forlán. Bueno, es la lectura a priori, ¿no?
Veurem. Ha fichado a Pasamista, a Forlán, tiene a Agüero, tiene al Niño.
Veremos. Sí, pero Forlán lleva una marca, está rondando los 60 goles en tres,
sí,
en
sí,
tres
no,
temporadas.
No, sí, sí, por rendimiento no se puede
decir. Ja, si ets agradari tècnic, Henry, Touré i a Vidal, els tindries a la teva llista per incorporar-los al Barça?
No els he seguit a tots, però sí que són jugadors importants, no? Ja que sota Vidal i Henry, que són jugadors que són guanyadors, que han guanyat i que saben el que és guanyar, és important per un equip que té que anar a guanyar i aspirar a guanyar tot. Ho tinc claríssim. I, bueno, com deia, doncs, Antoni, si s'ha de pagar per aconseguir un equip doncs, potent a nivell europeu o a nivell mundial, doncs, al final surten baratos.
Passen 5 minuts mal comptats de 8:45, hem d'aturar-nos un moment, anem a la publicitat i continuem comentant l'actualitat avui amb Sergi Barjoan, Paco Flores i Toni Esteller.
Força Esports a Catalunya Ràdio. Aquest mes la revista Sapiens et descobreix l'informe psiquiàtric de Hitler, encarregat l'any 1942 pels serveis secrets dels Estats Units. I de regal, el dossier de 80 pàgines amb l'informe psiquiàtric original del dictador alemany. Ja és al quiosc, només amb la revista Sapiens.
Del 29 de juny a l'1 de juliol, vin al Festival Jean León.
Sergi López i Ramon Madaula encapçalen el cartell del nou Festival Cultural del Penedès, Jean León.
Vine a Torrelavit a gaudir d'aquest festival amb la figura de Jean León en un entorn envoltat de vinyes.
Entrades a la venda a Servitiquet i al centre de visites Jean León de Torrelavit.
Aquest estiu planifiqueu els vostres desplaçaments i aconseguiu un 40% de descompte en determinats viatges aprofitant les hores vall.
Informeu-vos en el telèfon blau 902 20 03 20 o visiteu el web autopistes.com.
Evitant les hores punta i desplaçant-vos en hores vall, gaudireu d'un 40% de descompte en determinats viatges si pagueu amb targeta o via T.
Ha estat un missatge de CESA i AUCAT, autopistes del grup Abertis.
Sidra islandesa Magners. Només cal posar-hi gel i servir-la, perquè el millor de la calor és poder refrescar-se. Sidra irlandesa Magners, el temps que et dediques a tu. Beu amb moderació.
Aquest estiu calça't un buit, enganxa't al buit, recorda el buit, apunta't un buit, submergeix-te al buit, planta't un buit, encén-te un buit. Amb Balcón Viatges aquest estiu viu el buit i paga per les vacances un 8% menys amb la teva visa al con. Al con pot. Al con Viatges, la forma més intel·ligent de viatjar.
Pinyes, 0. Ocellets, 0. Pins blancs, 0. Excursions, 0. Collites, 0. Diumenges, 0. Fades, 0. Sabors, 0. Fauna, 0. Quan un bosc es crema, no hi queda res. El bosc, foc 0. Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya. I si veus foc o fum, truca al 112.
És l'hora del nou Barça. Aconsegueix amb l'esport el rellotge de paret oficial del Futbol Club Barcelona. Cartilla a partir del 30 de juny. Esport, sempre amb el Barça.
Restaurant elcangrejoloco.com. Visiti'ns.
Catalunya Ràdio.
Força Esports. Catalunya Ràdio. Santi Carreras.
El que passa que tot això dels fitxatges són bons quan veiem el resultat de final de temporada. Si els resultats acompanyen i l'actuació personal o col·lectiva, doncs és satisfactòria. Ara per ara, en els cromos, aquests a qualsevol col·lecció sortirien.
Sí, sortirien, i el rendiment al final és... es pot parlar de quan acaba la temporada, no? Jo crec que un problema que es troba al Barcelona, potser, que és el que estan parlant abans, no? Abans d'entrar, és que el Barcelona tindrà la dificultat ara de poder tindre la projecció de joves jugadors de la cantera cap al primer equip, no? Perquè tinguin d'una tercera divisió...
Això té complicat ara, eh?
Per això mateix, no? I que ara, a partir d'ara, potser ara ho tindrà més complicat, i realment els que estiguin a tercera tenen de ser molt valiosos per estar a primera divisió. El salt és molt, molt gran, no? O cedeixen els jugadors d'aquest any que estan a segona B per tindre opció a repescar-los per l'any que ve, o el canvi és molt gran, és molt alt, no?
Creieu que pot ver, Paco, pot ser aquest salt de tercera a primera?
No, és impossible. Jo estic plenament convençut que els jugadors que tinguin millor projecció dentro de la cantera del Barcelona, pues seran cedidos equipos claro, importantes de segunda división.
Però llavors has d'estructurar un equip perquè l'objectiu és mirar a treure'l de la tercera el més aviat possible, també, no?
Sin lugar a dudas. El paso debe ser lo más efímero posible, es decir, el planteamiento está claro. El año que viene el Barça B tiene que estar en segunda B para seguir promocionando jugadores en la forma como lo han venido haciendo hasta el momento.
Porque si no es como un TAP, ¿no?
Sí, no, es indudable. No, no pueden salir ni los del C ni los juveniles.
No, es fa molt difícil, fa molt difícil. Veig que són jugadors de 16, 17, 18
anys. I triats, és a dir, que ja són jugadors, diguem, que tenen, o poden tenir una projecció.
Sí, però venen de jugar una lliga de juvenil nacional, que es juguen contra equips ja també d'aquest tipus de joc.
No, però són jugadors triats, vull dir, són jugadors ja amb qualitat, no?
Sí, per això et dic que són jugadors tècnics i que potser la tercera divisió és una divisió dura, és dura, dura. I es fa difícil anar a jugar al camp del Granollers o del Manresa, que són gent de la meva edat.
Per això podeu entendre també que es faci ara doncs, aquesta política de fitxatges, és a dir, anar a buscar o assegurar una mica les característiques del futbolista que contractes, no?
Hombre, yo creo que importante para el Barcelona es tener el mayor número posible de jugadores en disposición de ser titulares. Se les ha escapado la liga por verdadera mala suerte en las últimas jornadas y desde luego eso, imagino que intentarán que no vuelva a suceder.
Però voleu dir que si no s'hagués escapat, perdona, la liga, aquests fitxatges s'haguessin fet igual, suposo, no?
Bueno, yo lo que sí estoy convencido es que no habrían sido tan acelerados.
Jo crec que ells, m'imagino, no? S'han trobat amb situacions que jugadors importants de la plantilla pues, s'han trobat amb lesions i amb baix rendiment. I que els que venien darrere no eren jugadors amb la capacitat per mantindre potser el nivell aquest tan alt competitiu del Barça. I jo crec que això ells volen fitxar per tindre més jugadors de qualitat i després per donar una mica de pressió als jugadors que teòricament són les vaques sagrades del Barça.
Perdona un moment, parlant de qualitat, deixeu-me anar, em sembla que el tenim en línia. Xavier Vilà, Washington, ets per aquí, bona tarda.
Què tal, Santi, com estàs?
Deia que volíem saber, parlant de qualitat, doncs una mica com ha anat el sorteig del draft de la NBA d'aquesta matinada, i en parlàvem, i ens fixàvem en el fet doncs, que Rudy Fernández i Marc Gasol doncs, eren dins les travesses i les possibilitats doncs, de tenir equip. Explica'ns una mica quin ha estat el seu destí.
Sí, home, i tant. Mira, en el cas de Rudy, a més, hem viscut l'emoció de les negociacions posteriors perquè d'entrada se li havia signat jugar amb els Suns de Phoenix, l'equip que entrena Mike D'Antoni, entrant al lloc 24 de la primera ronda, però el mercadeig ha funcionat de la mateixa manera que l'any passat va passar amb Sergio Rodríguez i l'alé de la penya ara se li ofereix integrar-se als Portland Trail Blazers. Aquest, Santi, és un equip en hores baixes. Aquesta temporada ha guanyat 32 partits, però n'ha perdut 50.
Però també s'ha dut algun de les estrelles, no?
Sí, però escolta, vull dir, des de Clyde Drexler que no han fet gran cosa aquesta gent. Sigui com sigui, sí que és veritat que estan organitzant un grup pel futur que pinta bastant bé, i és que a més de Rudy han aconseguit el número 1 del draft, que és aquell pivot de què et parlava ahir Greg Oden, que ve d'Ohio State,
que era l'objectiu de molts,
aquest era l'objectiu de molts i aquest és el jugador del futur per molta gent. És un tipus Shaquille O'Neal, un jugador determinant que juga a la pintura i que d'allà no el mous perquè és un armari. En qualsevol cas, ell aquesta matinada, Greg Oden, es deia conscient que poden esdevenir una franquícia sòlida amb tots aquests jugadors que estan arreplegant. Em sembla que el podem escoltar.
I'm really excited to be able to
Estic molt content d'haver estat elegit per Portland. Per mi serà una nova manera de començar. La gent m'ha explicat moltes coses aquests dies, o sigui que tinc ganes de començar.
Per tant, que Portland ho té clar, Santi, quin model d'equip vol, el de jugar per una persona.
Home, l'edificaran al voltant d'ell, segur.
Segur. Llavors, si ja té els Supersonics, ha aconseguit el número 2, Kevin Durant, que és aquell jugador de què et parlava ahir, sí. Que és aquest alè...
Més artista.
Digue'm?
Una mica més artista.
Si li vols dir així, sí, més complert segur, però no tan determinant, no tan determinant. I parlant de pivots corpulents i que poden ser-ho, no al nivell de Greg Oden segurament, però al seu nivell, en Marc Gasol, a qui se li han obert les portes en aquest cas d'una franquícia mítica, els Lakers de Los Angeles. Fixa't que si es decideix anar a jugar a la mateixa ciutat on ha d'anar David Beckham, són casualitats que estan comportant. En qualsevol cas, en Marc entrarà al lloc 48 i arribaria als Lakers a mig allò que comentàvem també i dels maldecaps que estan tenint a les últimes setmanes sobre Kobe Bryant, si em quedo, si me'n vaig o què faig.
Sí, també estan en l'època de reestructurar una mica l'equip.
A veure què farà també el Tau Baskonia, perquè un dels seus jugadors, el brasiler Thiago Splitter, ha entrat en la ronda del draft i l'han triat per jugar a l'equip campió, San Antonio Spurs. I escolta, te'n recordes de Yannick Noah?
Sí, el seu fill, no?
Doncs el seu fill, que ha vingut, venint de Florida State, que ha guanyat el campionat universitari aquesta temporada, doncs salta a Chicago a través d'un pacte que la franquícia de Michael Jordan ha tancat amb els New York Knicks, els anfitrions d'aquest draft celebrat aquesta matinada al Madison Square Garden.
Doncs aquests són els moviments del bàsquet professional nord-americà, que ahir vam tenir referències amb Xavier Vilà, que avui també doncs ens ha donat, ens ha fet 5 cèntims de com ha anat tot plegat. Rudy Fernández, Marc Gasol, pendents, Pajar, ja saben que si mai decideixen anar a la NBA, de moment el seu destí doncs és el que s'ha decidit aquesta matinada als Estats Units. Xavier, gràcies, bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
9:15, ja tenim dades de la NBA, no sé si us interessa molt o poc el bàsquet professional nord-americà.
A mi sí,
t'interessa?
M'agrada molt, sí. I tinc la sensació de que els jugadors d'aquí, que són boníssims, van engreixar vaques. I
ja m'explica'm això.
Sí, van engreixar vaques, perquè vaques primes, vull dir, equips que no estan en primera línia, que no se'ls contracta per ser protagonistes i que es difuminen per allà, no? El que sabem d'ells és que estan en equips i el que veiem en els reportatges, però no són jugadors importants amb clubs importants. I això, com a jugadors, tot i tenir un bon sou i viure una experiència maca, jugadors que aquí amb els seus clubs són molt importants i viuen com estrelles, anar allà a engreixar la vaca que va dir, doncs no sé si és molt important.
Cada cop els europeus tenen un pes més determinant també a la NBA, eh?
Jagi Kevicius, no sé, el millor base d'Europa.
Això és veritat.
No sé on està jugant.
Juga poc, vols dir.
Juga poc. Sí. Eh? Sí. I això estem parlant del Xarunes, no? I així el nostre Pau, pues, està en un equip que...
Però Pau juga.
Sí, però amb un equip que no guanya en un partit.
Per això vol canviar.
Portaria tres copes o quatre d'Europa ja, aquest noi. Mm-hmm.
Que això és la teoria d'alguns entrenadors, del fet de quan el jugador està fet aquí, ha competit, diguem, a la més alt nivell, llavors sí que haurien de fer el salt, però cada cop a la NBA es fa el salt més jove, també, eh? És a dir, d'Europa cap als Estats Units. I això hi ha molts entrenadors que diuen, treballeu una mica més aquí, competiu aquí, cada el nivell aquí és alt, i llavors ja teniu temps d'anar-hi. Hi ha gent que té pressa per anar a la NBA, eh? I la NBA cada cop obre més aviat les portes, ara.
Sí, cada vegada van més jugadors europeus i casos com el, potser com el del Tony Parker o el del Ginobili, són casos importants i excepcionals, però són molt excepcionals, jo crec.
Doncs passen 9:45. Hem d'anar, sortirem d'aquí una estona a l'exterior, hem d'anar a Holanda, al Mundial de Motociclisme, però ja que hem fet referència a fitxatges i incorporacions, hem parlat del Barça i aquestes incorporacions que ja ha anunciat i que ja són fermes, doncs l'Espanyol ha fitxat un lateral i un, diríem, mitja punta, Paco, no? Clemente i Baldo.
Clemente i Baldo, sí, yo creo que son dos buenas adquisiciones. Clemente lo ha venido haciendo muy bien, ha jugado cedido por el Sparta, que es el que tiene su propiedad, ha jugado con Boca y bueno, ha salido campeón, como todos sabéis, de Libertadores, y ha hecho un excelente campeonato. Es un lateral que puede jugar en ambas posiciones, aunque él es derecho y preferentemente se le va a utilizar por la derecha. Y luego Baldo pues es un refuerzo importante en esa posición, porque creo que cuantos más jugadores en condiciones de ser alineados y dar un buen rendimiento ahí en la plantilla, será mucho mejor para el propio equipo.
S'ha parlat molt ara que estem en aquests dies de mercat i de fitxatges, possibilitats, del fet que arribi per l'Espanyol o l'Espanyol una oferta per Tamudo. Tu veus el Tamudo amb la samarreta groga del Villarreal?
No, porque el amarillo no le gusta de la misma manera que a mí. No, estoy plenamente convencido, hablando en serio.
Escolta'm, per cert, a tu, que no seria un mal de cap, si per exemple t'arribés una oferta del Villarreal per entrenar-lo, no?
No creo que llegue.
No, ho dic per la indumentària.
Bueno, no sé, igual cambiaría en el color de la camiseta. No, hablando en serio, yo creo que la profesionalidad está por encima de todo. Pero vamos, como hablábamos antes, yo creo que Tamudo, en las condiciones en que está, si él no lo desea, y creo que es así, su carrera empezó y acabará en el Español.
Y más si va superando récords y se encuentra a gusto, ¿no? Es primordial, hay que estar aquí. Aparte el dinero, es importante, pero si se encuentra a gusto aquí y está cómodo.
Y si l'oferta que arriba pel club, per exemple, és important i els arriba a calés, i per ell també li milloren molt.
Tot això un cop arriba una oferta a un club, jo crec que també potser els jugadors...
Ja sucedió en su momento, en su mejor momento. Sí, sucedió, y cuando se fue para atrás, el chaval salió encantado de que no se hiciera la operación, a pesar de que en aquellos momentos económicamente no salía beneficiado. Pero su deseo era seguir estando aquí, y creo que ese va a ser el mismo deseo hasta el final de su carrera.
cada cop hi ha menys referents al món de l'esport, és a dir, que tinguin una trajectòria molt llarga en un mateix club.
Sí,
no en trobarem gaire, eh?
No, no, i tot va molt de pressa i la part emocional aquesta es perd. Estem cada vegada mimetitzant més a l'esport americà, jo crec.
I el futbol, una societat ganadora.
Sí, i el futbol és una llàstima perquè és una, és algo especial, no? El futbol té algo, aquesta part emocional que és molt maca.
L'argument que feia, que donava el Pau, és justament aquest, és a dir, que està bé aquí, i aquí és un referent, i diguem una mica, al voltant seu s'edifica l'equip, en aquest cas el de Tamudo, no?
Sí, però
pocs jugadors d'aquests
trobats, per exemple, no? A Itàlia, poquíssima. Cada vegada a Itàlia els jugadors ja fa anys que canvien molt, no? Entre els equips, diguem, Barça, Madrid, Atlètics, no? Lazio, Roma, van canviant les grans estrelles, pràcticament. Potser el cas del Maldini és el cas més, sí, més que s'ha mantingut més amb el Milan, no?
Bé, jugadors que ha passat del Milan a l'Inter de Milan, i quasi només han canviat d'indumentària, perquè el vestuari és el mateix, quasi. Sí, és veritat, sí. El que passa és que ho tenen més assumit allà, eh? Aquí sembla que si anessi un del Barça d'Espanyol, pues, s'armaria la del Cristo, i era allà. I ara ja no, ho tenen ben assumit, vull dir, puny a part, són professionals.
Tal com dius, comparteixen fins i tot estadi.
Això sí.
Podem anar a Holanda, em diuen que sí. Doncs falten 9 minuts per arribar a 8:45. Demà es disputa la... No, a les 4, no, a les 9. Demà es disputa la 9ª cursa de la temporada de MotoGP, el Gran Premi d'Holanda, i Stoner intentarà afegir una victòria més al seu compte particular amb el permís de Rossi, que surt endarrerit. Mentrestant, Honda es belluga per renovar Dani Pedrosa. Comunicació amb Damià Aguilar, que és a Assen. Damià, bona tarda.
Bona tarda. Entrenaments de MotoGP sota la pluja, però segons la previsió, demà no plou. Deixant de banda la graella, Stoner i Rossi són clarament favorits. L'australià sortint des de la primera fila i l'italià des de la quarta. Dani Pedrosa sortirà des de la tercera fila. Considera el castellarenc que ha fet bona feina en aigua, però en sec reconeix que no té el ritme dels millors. Pol per Vermeulen a la categoria reina, mentre un desesperat Carles Checa sortirà des de la sisena fila.
I ara... La clau del dia amb Repsol IPF.
Honda es belluga en la renovació de Pedrosa i fa oficial que el català ja sap quina és la proposta de la casa de l'ala daurada. Satoru Orike, el vicepresident d'HRC, ho ha deixat clar aquest migdia al circuit d'Assen, encara que s'ha tret de sobre detalls compromesos.
Volem que Pedrosa continuï amb nosaltres en el futur i creiem que podem tancar-ho aviat. Ara com ara... Ja li hem presentat una oferta de renovació, no a nivell personal, sinó a nivell de direcció general. No conec els detalls, però només li dic que li hem comunicat les nostres intencions i de moment no tenim resposta.
Orike diu que el seu cap, és a dir, el president del departament de curses d'Honda, serà a mitjan juliol al Gran Premi d'Alemanya amb la intenció de tancar la renovació del pilot número 1 de la casa japonesa. El castellarenc, mentrestant, ja ha deixat prou clar aquesta tarda que no vol parlar més d'aquesta qüestió.
En aquest moment, el que més m'amoïna és la cursa de demà.
Aquesta era la segona pregunta al respecte. A la tercera, s'ha aixecat i ha marxat.
Encara que no sàpigues qui és en Dani Pedrosa, ni t'emocionis amb una passada. Encara que no sàpigues què és realment anar a Buf, ni el Gran Premi del Japó t'amoïni gens. Encara que pensis que parar els boxes et fa perdre temps, tu també formes part del nostre equip. Perquè Repsol, tot el que aprenem en l'alta competició ens serveix per millorar els nostres productes i després tu te'n beneficies.
Visca, ja m'he comprat el pis.
I la hipoteca?
El congelador.
Si compra un habitatge a Don Piso, pagarà només el 3,75% d'interès durant els 3 primers anys, sense cap tipus de pujada. I a partir del quart any, només l'interès vigent. És la hipoteca congelada de Don Piso. Informis en el 900-22-22-22. Don Piso.
Però que bé cuines.
No, i ara? Tot el mèrit és dels ingredients. Són uns productes frescos de qualitat i tot surt boníssim.
I el preu?
Doncs amb les ofertes estrella del supermercat del Corte Inglés estalviaràs. Fixa't.
Enciam dos corazones, bossa, dues unitats, 1,49 € la bossa.
Per qualitat, garantia i per preu, productes frescos al supermercat del Corte Inglés.
No et conformis amb menys.
I també a Supercor.
La sorra ben neta. Dutxes. Papereres. Servei de vigilància i primers auxilis. Les platges són un espai públic i de convivència. Per unes platges netes i segures, el teu ajuntament i tu feu un bon equip. Diputació de Barcelona, xarxa de municipis.
És l'hora del nou Barça. Aconsegueix amb l'esport el rellotge de paret oficial del Futbol Club Barcelona. Cartilla a partir del 30 de juny. Esport, sempre amb el Barça.
Endesa és l'empresa elèctrica líder en sostenibilitat segons un dels índexs més prestigiosos del món, perquè utilitza totes les tecnologies disponibles per assegurar el subministrament de l'energia. Perquè ho fa de manera compatible amb la preservació i el respecte del medi ambient, i perquè assumeix que la seva primera responsabilitat és donar un servei de qualitat als seus clients. Endesa. Compromís amb la sostenibilitat. Compromís amb el servei.
Hi ha una paraula que defineix la bellesa dels sofàs italians Natuzzi. Qualitat. Qualitat en les pells i els teixits. Qualitat en les estructures de fusta. Qualitat en els entapissats. Qualitat en tots els materials i en els detalls més petits. És la qualitat italiana. Descobreix el confort i els dissenys exclusius dels sofàs, butaques i accessoris Natuzzi a Albert Disseny. Som a Manresa, Prudenci Comelles 24. Telèfon 93 872 81 11.
Aquest estiu calça't un buit, enganxa't al buit, recorda el buit, apunta't un buit, submergeix-te al buit, planta't un buit, encén-te un buit. Amb Balcón Viatges aquest estiu viu el buit i paga per les vacances un 8% menys amb la teva visa al Con. Al Con pot. Al Con Viatges, la forma més intel·ligent de viatjar.
Hipercor presenta històries de boca i orella.
Hola, senyor Orella.
Hola, senyor Boca.
Com va el dia, senyor Orella?
Doncs avui no sento res més que bestiesa, senyor Boca.
Ha estat escoltant els programes del cor de la televisió, oi, senyor Orella?
No hi ha res que em pugui alegrar el dia, senyor Boca.
Encara hi ha esperança, vejam, que li vindria de gust prendre una cerveseta.
El dubte ofent, senyor Boca.
Doncs ara, Hipercor, pack 24 llaunes de Cruzcampo o Buckler per 9,84. I de regal, 12 llaunes de tonyina Isabel. Què li sembla?
Que me'n vaig a Hipercor. Som-hi, senyor Boca.
Ja ho crec, senyor Orella.
Hipercor, ofertes que passen de boca a orella.
Aquest diumenge, obrim.
El 30 de juny vine a passar el dia amb Macedònia.
Concert de comiat de les actuals cantants a Castellà del Vallès.
10 fruites a l'escenari.
El concert a les 8, però tota la tarda un munt d'activitats. Taller de circ,
jocs infantils... El dissabte 30 de juny, Macedònia a Castellà del Vallès.
Venda d'entrades al Servicaixa, patrocina Poma de Girona.
Jo puc triar Catalunya Ràdio.
Força Esports, Catalunya Ràdio, Santi Carreras.
Queden 4 minuts mal comptats. No sé si teniu algun apunt de l'actualitat, perquè Xavi Soler ha entrat a l'estudi i ens dona més dades al voltant del que anunciàvem els titulars, el fet que Rodrigo de la Fuente queda desvinculat del Futbol Club Barcelona després de, Xavier, bona tarda, 10 anys.
Bona tarda, sí, era el capità de l'equip, el jugador més veterà del Futbol Club Barcelona, que feia més anys que hi jugava. Era un dels 4 casos que quedaven pendents que se'ls acabava el contracte. Els altres eren Caquius, Trias i Roger. Rodrigo és la primera baixa del Winter Tour Barça de cara a la temporada 2007-2008. Ara cal negociar amb Roger Grimau, a qui el Barça té una opció per poder renovar, amb Jordi Trias, amb qui també s'està negociant per continuar, i sembla que Rodrigo i com a molt Caquiusi seran les baixes d'aquesta temporada per Dusko Ivanović.
Veure que parlàvem, 10 anys ha estat Rodrigo de la Fuente al Barça. Potser el bàsquet és diferent, o em sembla que també ha entrat en aquesta dinàmica de fitxatges i de moviments, Xavier?
En el Barça és molt complicat que un jugador
sigui 10 anys,
aquesta, i a part Rodrigo de la Fuente no és un jugador format al planter, sinó que és un jugador fitxat d'una universitat nord-americana
i tampoc era molt, no estava jugant habitualment, no?
Aquest últim any el seu adeu era cantat perquè no comptava per Dusko Ivanović.
Però 10 anys, en un club és molt mèrit,
Sí, i ara més.
Sí, ell sempre ha sigut ser una persona important dins de l'equip i
el vestidor em fa la fita.
I el vestidor,
jo crec que sigui més important dins del vestidor, potser que no pas, bueno, com a jugador és un jugador gran, però vull dir, dins del vestidor potser l'han mantingut tant de temps per això. Jo els comentaris que he escoltat d'ell, que he escoltat una persona molt, molt centrada.
Per cert, ja que tenim l'entrenador de la natació a Barcelona, hem donat una notícia de Ivan Pérez que se'n va al Barceloneta, Toni.
Sí, home, és una...
I Molina a Itàlia. Déu-n'hi-do, no? Són dues peces. Parlant de jugadors importants...
Està pensant què diu,
No, home...
És un cop... En el món del waterpolo és una notícia.
És un cop esportiu pel club, que tratarem de subsanar de la millor manera possible.
Ui.
A nivell personal...
Quan et dius això vol dir que ja tens alguna cosa lligada.
No.
No, mira quina cara...
No, hi ha agafat un jugador de Mataró.
Sí?
Un jugador hongarès de Mataró, que crec que és un gran jugador. I home, que el Mataró en el seu moment va fer,
va fitxar el Mataró,
va fer un gran assajat amb el seu fitxatge.
I has anat tu a buscar-lo, el Mataró.
I he anat jo a buscar-lo, perquè és un gran jugador. Jo, és una gran promesa.
Perrone marxa al Barceloneta, sí, però guanya potencial a Ivan Pérez, però és igual equilibre.
És diferent, són diferents posicions, però el Barceloneta jo, home, no puc parar el Barceloneta, però sí que crec que ells estan amb objectius alts, importants, com és una Final Four, i fan tot el possible per tenir un gran equip.
Toni Esteller, Paco Flores, Sergi Barjuan, gràcies per haver-nos acompanyat. Bona tarda.
Bona tarda.
Acabat, adéu-siau.
Adéu-siau.